Hem vingut per quedar-nos.
Us donem la benvinguda a un nou programa de l'Hem vingut per quedar-nos, un programa 100% dedicat als equips femenins i a les esportistes de Catalunya. Amb vosaltres, i com cada setmana, us acompanyarem a la propera mitja hora la Toni Muñoz, la Yolanda Bacardit i l'Aida Àngel. I aquesta setmana ve marcada principalment per la Champions de futbol i el sorteig de quarts, perquè de la resta de competicions que seguim no hi ha hagut cap més jornada europea. Així que comencem per això. Però abans de valorar el sorteig, fem primer un repàs de com va acabar l'última jornada de la fase de grups de la UEFA Women Champions League.
Doncs ja ens avisaves, Toni, la setmana passada, que amb el Benfica havíem d'estar alerta, i és que el Barça va acabar empatant a 4 al darrer minut del partit. Les blaugranes s'havien avançat al marcador a la primera part amb un 0-2 amb gols de Graham Hansen i al minut 18 i de Patri Guijarro al 20, però les portugueses van aconseguir empatar gràcies a dos gols de Lidu. Ja a la segona part, Graham Hansen tornava a avançar a les blaugranes, però en aquest cas el Benfica aconseguia capgirar el marcador amb gols de Jessica Silva al minut 71 i podríem dir de Lucy Bronze en pròpia porta al minut 81. Tot i que més que en pròpia porta, l'anglesa no va poder evitar que la pilota entrés dins la porteria després d'un rebuig tou de Gemma Font, que no havia estat malament la resta de partit. Finalment, a l'últim minut de partit, el sisè del temps afegit, era la pròpia Bronze qui marcava de cop de cap el gol de l'empat. Déu-n'hi-do quin partit, no?
Doncs per resumir una miqueta, no? L'ambició del rival i el seu alt nivell condicional, més l'encert de cara a gol que ha tingut el Benfica i el desencert en aquest cas del Barça, sumat a aquests minuts que les blaugranes han estat una mica desconnectades, podien ser les claus d'aquest resultat. De totes maneres, vull destacar l'actitud de l'equip, no? Que amb el gol de la Bronze al minut 96 aconsegueixen l'empat, mostrant una vegada més les ganes i l'ambició que continuen tenint aquestes jugadores. Ara toca fer autocrítica, segur que es posaran aquest partit moltes vegades, que repassaran vídeo i que en Jonathan Giraldez ja està pensant com preparar els pròxims partits. Crec que està bé que hagi passat ara el susto. Ara estem a temps de corregir coses i d'entrenar-les, i sobretot pels partits de Champions que vinguin, no? Que hem de tenir en compte que ja ho hem vist en aquesta fase de grups, que els equips cada vegada tenen molts recursos, que es preparen millor i en conseqüència que pugen al nivell.
Però més enllà de l'encert del Benfica i el desencert del Barça, tot i ser un partit a priori intranscendent, per mi ha estat el més interessant de tota la fase de grups. Com a mínim hi va haver un punt d'emoció.
Sí, un Benfica que, tot i que ja estava classificat com a segon de grup, sortia molt, molt motivat en aquest partit. Molta intensitat de les jugadores portugueses en totes les accions, les marques molt a sobre, uns emparellaments clars, guanyant duels defensius, potser a vegades al límit del reglament. Hem de recordar que l'Alexia es va tornar a lesionar al partit d'anada, al novembre, en una entrada per darrere. Provocaven errors defensius del Barça i tenien molt clar el que havien de fer. I tot i això, el Barça aconseguia crear moltes ocasions, moltes. I sort de les bones intervencions de la portera alemanya, la Pauwels, que va fer fins a 10 aturades de molt mèrit. Al final, els desajustos defensius i les petites desconnexions durant el partit de les blaugranes ha fet que el Benfica, tot i el 0-2 en contra, entrés en el partit i remuntés fins a dues vegades el resultat, tant en la primera part com a la segona part. Tenim dos exemples d'això, no? El tercer gol del Benfica, una transició ràpida de les jugadores portugueses que... sis jugadores del Barça s'arrepleguen molt bé, però que en un 6 contra 2 a favor no aconsegueixen aturar a la número 9, la Risla, que atrau les jugadores i deixa la pilota per Silva, que marca el 3-3.
Mira, aquest gol també el volia analitzar, i n'estic segura que el Jonathan Giraldez i tot l'staff ho l'analitzaran, perquè vaig pensar, dic, ostres, és l'exemple de com una sola jugadora amb superioritat defensiva del Barça s'endú tota l'atenció de les defenses i habilita amb l'esperó que deixa sola a Silva per rematar plaer.
O també tenim el córner, no? El 4-3, la falta de contundència de la defensa i de la portera, i fins i tot la mala sort de la bronça a la línia de gol que no aconsegueix treure la pilota. Bé, sense desmereixer el Benfica, que no s'ha, que s'ho ha treballat molt, crec que no és proporcional l'eficàcia de la pressió després de pèrdua en camp rival del Barça, que és molt eficaç, amb la sortida de pilota del Benfica, tot i la seva valentia, que jo crec que no és tan alta. Que aquesta vegada han estat claus uns altres aspectes concrets del joc.
De fet, una cosa que era molt destacable era com celebrava tot l'equip del Benfica cada gol que li marcava al Barça. I amb aquest empat, ja hi ha qui diu que aquest era un dels pocs partits que es podia perdre i que, a més, es repeteix el resultat de l'any passat i de la teoria del 2, que ja comença a aparèixer la teoria del 3.
Sí, sí, un partit de rècords, no? Bé, de situacions negatives o no esperades, en tot cas, pel Barça. Un Barça que rebia 4 gols en un mateix partit, 4 gols que són els que porta en tota la temporada. L'últim equip que li marcava 2 gols al Barça va ser el Wolfsburg a la final d'Eindhoven. I 4 gols ens hem de remuntar al juny del 2021, el 4-3 contra l'Atlètic de Madrid en partit de Lliga. I el 2019 el Lyon també li feia 4 a la final de Budapest. Ja ho sabíem, ja vam veure el Benfica, que va ser l'equip que més havia exigit a nivell condicional al Barça, el partit d'anada de Champions aquest any al Johan, tot i la victòria per 5-0. Amb aquest 4-4 ha quedat demostrat una mica, no?, tot això que vam parlar. I, bueno, i potser ha donat unes pistes als futurs rivals de com han de jugar-li al Barça. Però bé, que malgrat l'empat, el Barça és el millor equip de la fase de grups, amb 5 victòries i un empat. I hem de recordar que el Lyon ha empatat 2 partits en el seu grup, 2-2 al camp del Bran i 2-2 contra l'Slavia de Praga.
Doncs acabada la fase de grups, els equips que passen a quarts són, com a primers de grups, grup A, el Barça, grup B, el Lió, grup C, Paris Saint-Germain, i grup D, Chelsea. I com a segons de grup, i que per tant no són caps de sèrie, tenim el grup A, Benfica, el grup B, Bran, el grup C, Ajax, i el grup D, Haken.
Doncs una edició de la Champions League femenina, de les més igualades dels últims anys, amb alguna sorpresa fins i tot. Al final han sigut uns 6 equips del top 10 eliminats, el Wolfsburg, el Bayern, el Manchester City, l'Arsenal, el Real Madrid. La primera vegada que en 23 edicions que no hi ha cap equip alemany a quarts de final. Recordem també que venen el futbol alemany venen de no passar a quarts al Mundial. Podem dir que el grup D, amb l'eliminació del Madrid i la classificació del Haken, i el grup C, finalment, amb l'eliminació del Eintracht de Frankfurt i la classificació de l'Ajax, han sigut els de les sorpreses o els més emocionants. Concretament, el grup C, fins al minut 86, el Bayern estava classificat, que jugava contra el PSG, i l'Ajax, que anava empatant contra la Roma, marca el 2-1 i fa que elimina el Bayern, empatant a punts amb el Paris Saint-Germain, primer i segon. I el gol del Paris Saint-Germain de l'empat en un rebot. Bé, al final els partits d'anada seran el 19-20 de març, a camp del segon classificat, els partits de tornada de quarts, el 27-28 de març, al camp del primer classificat, doncs pel Barça ens assegurem la tornada a casa.
I avui hi ha hagut el sorteig de quarts de final de la UEFA Women Champions League i ja hem sapigut quins són els emparellaments. El Barça s'enfrontarà al Bran i el guanyador d'aquesta eliminatòria s'enfrontarà a semifinals al guanyador entre l'Ajax i el Chelsea. Per altra banda, el Benfica s'enfrontarà al Lió i el Haken s'enfrontarà al Paris Saint-Germain. El Bran, al final, la Caroline Graham Hansen estarà contenta perquè se li compleix l'equip que preferia.
Doncs finalment el Bran, no? L'equip noruec, que ha quedat segon de grup, amb 13 punts, 4 partits guanyats, un empat i una derrota. Actualment està en el rànquing de la UEFA, el número 29, actual campió de Lliga noruec, ve de la prèvia de la Champions de guanyar el Lokomotiv, l'Anderlecht i el Glasgow Rangers. Bueno, l'equip de Martin Peter Hu, que justament recentment ha renovat fins al 2026, està supermotivat És un equip físic, lluitador, amb la pilota no ha de ser cap problema pel Barça, però sí que el Barça ha de tenir en compte, no, les jugades a pilota aturada. El Barça hauria de controlar molt bé la pilota, doncs per controlar aquestes fases de transició de l'equip rival, no, sobretot en la pressió després de la pèrdua, que si no és eficaç els hi poden fer mal en els contraatacs.
I de la Champions passem a la Lliga, perquè el Barça i el Llevant, les Planes, han jugat els seus respectius partits de la jornada 16. El Barça es va enfrontar a l'actual cué de la competició, l'Sporting de Huelva, i va guanyar 4-0 al Johan amb doplet de Claudia Pina, un tercer gol de Graham Hansen i el quart de Esme Brooks. Un partit amb molts canvis a l'alineació i potser amb un resultat més curt del que es podia preveure. Ho veieu així?
Sí, oferien la Supercopa al públic, no? Tornava la Irene Paredes a la defensa. Un altre partit de moltes rotacions, només tres titulars respecte al partit del Benfica, la Marta Torrejón, la Wolves i Aitana. I una primera part una mica encallades de joc, tot i el 2-0 al minut 20 i 26 de Pina, de falta i de penalti, totes dues jugades a pilota aturada. L'Sporting de Huelva estava en un bloc molt baix, molt tancades, gairebé en una línia de 6 més 1.
Sí, hi havia moments que l'acumulació de jugadores era espectacular. De fet, segurament per això els primers gols van arribar en pilota aturada.
I un marcatge individual a l'Aitana, no?, per gairebé tot el camp de la jugadora, la Patri Ojeda, la número 15. Suposo que els equips que juguen contra Barça pues, també van buscant fórmules, no?, de com contrarrestar el joc del Barça. I que al final doncs, semblava, amb aquesta línia de 6, com un atac de handball, no? I ja la segona part continuava també molt tancat el rival, la mateixa dinàmica, canvis al 63 i al 72, entraven la Graham, Salma, Dragoni i Mariona. La Salma agafava tot el lateral, hem de recordar la Rolfo també l'any passat com va començar de lateral i dominant tota la banda esquerra. I ja al minut 73 apareixia la Mariona amb una gran passada a la Graham a l'espai que fa el 3-0. La Graham, que recordem que màxima golejadora de la Lliga F amb 13 gols i 11 assistències, està fent una temporada que, bueno, aquí sempre ho recordem. I ja al minut 93 el descompte, jugada de la Graham i assistència a la Esme, que sortia de nou amb aquesta nova fórmula, no?, de provant coses a l'atac del Barça, que no l'havien vist en tot el partit, però que ha fet molt bona feina intentant fixar els centrals rivals.
I aquesta setmana hem tingut la confirmació de l'adeu d'Oshoala amb el traspàs al Bay Futbol Club, que ja havíem comentat la setmana passada.
Sí, es va poder acomiadar el diumenge al Johan amb un vídeo al videomarcador. I bé, ha estat 5 temporades a l'equip, crec que la quarta golejadora, no?, de la història del Barça, la quarta o la quinta. Ha donat molt al Barça, és evident, pel seu perfil, i en Jonathan ja va dir, no?, que està intentant buscar un altre perfil, una altra fórmula, no?, per aconseguir la profunditat de l'equip. Marxa a l'equip d'Estats Units, no?, a la Lliga Americana. Es confirma el traspàs, no?, que deixa 150.000 euros i marxa l'equip al Bay Football Club de Califòrnia, una franquícia creada per exjugadores internacionals dels Estats Units, com la Brandi Castany, i on es trobarà també amb la Denia Castellanos, que també han fet un traspàs al Manchester City i havia jugat aquí a Espanya a l'Atlètic de Madrid.
Però el que ha estat una sorpresa, entre cometes, potser és el comiat de Sandra Paños del Barça. Així ho comentava la pròpia jugadora el dia que ho va fer públic.
Bueno, han sido 9 temporadas en el mejor club del mundo, junto a las mejores personas que me podía encontrar aquí. He sido partícipe de la transformación de fútbol femenino, del crecimiento del club, de la consecución de grandes títulos por primera vez. Y bueno, pues evidentemente hay veces que toca buscar nuevas inquietudes, nuevos retos, y creo que es el momento de hacerlo.
Doncs esperem que s'acomiadi amb tots els títols que desitja.
Sí, esperem que marxi amb aquests títols, no?, d'aquesta temporada i que s'emporti un molt bon record. que el tindrà, perquè, clar, 9 temporades al club, tots els títols que ha guanyat, un molt, molt bon rendiment a la porteria del Barça. I jo l'entenc, té ara 30 anys, encara pot ser titular en un altre projecte interessant o important. Té ofertes de la Lliga Americana, la NSL, també de Mèxic, d'Anglaterra. I sí, sap greu, però crec que ja vol disfrutar i té tot el dret.
I pel que fa a l'altre equip català de la Lliga F, el Llevant Les Planes va aconseguir empatar a 1 a domicili davant el Costa ADG Tenerife i suma un puntet més a la seva lluita per la permanència.
Doncs un bon punt al camp del Tenerife ADG. Recordem que el Llevant Les Planes ha fitxat a dos jugadores, la Bàrbara La Torre, una davantera que coneixem molt aquí, havia jugat al Barça, a l'Espanyol, a l'Atlètic de Madrid, a la Real Societat, i que ve cedida de la Roma. També ha incorporat a Grislane Chebak, la internacional marroquina, la capitana, que va jugar tots els partits del Mundial. I la referència que teníem és que el Levante va guanyar el partit de la primera volta 3-1 a casa, però començava el partit a una mica coll avall, amb el minut 4 de seguida, gol de Monday, la jugadora del Tenerife, amb un centre lateral de Pisco. Una primera part amb poques ocasions i amb cert domini del Tenerife. Alguns minuts de posició del Levante i molt poques arribades, per això. Ja la segona part, en Ferran Cabello començava a fer canvis. Entraven la Dominica, Frisbee i l'Ahmari i l'Ali Tang, la xinesa. Però vam tenir la mala notícia, al minut 62, l'Amanda Frisbee, bé, una jugada fortuita, segurament serà una lesió greu de genoll, a veure, que no tenim notícies encara. I bé, amb tots els canvis, tu havia de tornar a fer un canvi, entrava la jugadora del filial, Carmona, de seguida teníem al minut 68 un possible penal a la Jessica, però que no hem pogut veure perquè el Dazón no ha donat la repetició de la jugada. I el que deia, no? que acabava el partit amb molt bones sensacions del Levante, volent la pilota, tranquil·les, jugant des de darrere. L'equip del Tenerife deixava la pilota al Levante. En definitiva, que era l'únic equip que semblava que volies anar amb el partit. I fruit d'això, al minut 84, el premi d'una molt bona jugada des de darrere, gol de la Jessica amb el centre de la Julia Mora, merescut. I ja els últims minuts finals, doncs emocionants com ens té acostumats al Levante Les Planes. Merescut.
Doncs amb aquest resultat, el Llevant Les Planes va de 0 a la classificació amb 18 punts, a 8 punts del descens, que ara mateix marca la línia de tall al Granada. I finalment, pel que fa al futbol, aquesta setmana tornem a tenir Copa de la Reina.
Doncs sí, no parem. Demà, quarts de final de la Copa de la Reina, a partit únic contra el Sevilla. La bona notícia és que juguen a casa per evitar desplaçaments i el descans de les jugadores, perquè han de tenir en compte que estan jugant un partit cada 3 dies ja aquest mes. La referència que tenim és el partit de la primera volta, el 8-0 a casa. Van el Sevilla van sisenes, estan fent una bona temporada, porten 9 partits sense perdre, amb 29 punts, 9 partits ganats, 12 empatats i 5 perduts. L'equip de Cristian Toro compta les seves files amb les catalanes Arola Aparicio, Esther Sullastres, la portera, Débora García, Eva Llamas, i després tenim la golejadora, no, la Martín Prieto, que és una jugadora difícil de marcar. Bé, i dijous, un interessant partit de quarts de final a partit únic, Atlètic de Madrid-Real Madrid, també per TV3. I no oblidem que ens tornem a veure amb el Sevilla a la jornada 17, diumenge, al Camp del Sevilla.
I fet aquest resum, ara passem a repassar la resta d'actualitat esportiva. I ho farem en format breu.
A la Lliga Femenina Endesa de Bàsquet, victòria del Barça CBS davant l'Embutidos Pajaril Benvibre per 58-39. I també victòria de l'Espart Girona 83-56 davant del Cadí La Seu en el derbi català de la jornada. mala ratxa per les urgellenques que porten dues setmanes seguides perdent els dos derbis catalans en el que han participat. I en la classificació, ara mateix tenim l'Espart Girona, que es manté en la quarta posició, amb 34 punts, a dos punts de distància del segon i tercer classificat, que és el de Montsaragossa i Perfumeries Avenida, empatats a 36 punts, i amb el València liderant la graella amb 37 punts. Pel que fa als altres dos equips catalans, ara mateix es troben a la part baixa de la classificació. En 12è lloc tenim el Barça Sant Feliuenc, amb 27 punts, i empatat amb el Cadí La Seu, que baixa a la 13a posició. I per sota ja trobem el Celta Arthur Carrer Calvi, l'Espart Gran Canària i l'Embotidos Pajariel Benvibre, precisament, amb 26, 24 i 21 punts, respectivament.
En handbol, victòria a domicili del CAC 7 Granollers per 26 a 29 davant l'Elda Prestigio en la jornada 16 de la Lliga Guerreres Iberdrola. Després d'aquesta jornada, les de Granollers es mantenen en la 7a posició de la classificació amb 18 punts.
A la Lliga Iberdrola de rugbi s'ha acabat la primera volta de la competició, amb derrota dels dos equips catalans. El Barça perd a casa 17 a 26 contra el CRAT Residència Rialta. I el rugbi Sant Cugat perd 35 a 17 contra el rugbi El Salvador. I què passa aquesta temporada i com a novetat amb els resultats d'aquesta última jornada, per tant amb la finalització de la primera volta? Doncs que la màxima competició del rugbi femení nacional es divideix en dos grups. De fet, a la masculina també passa el mateix. El CRAT, Silicio Rugby Majadahonda, El Salvador i el Sant Cugat ja tenen el seu passi directe als play-offs pel títol i jugaran entre si els darrers partits de fase regular per a determinar les dues primeres posicions que donen l'accés directe a les semifinals. Mentre que, per altra banda, el Barça, el Genova Cocos Rugby, l'Olímpic de Pozuelo i l'Eibar lluitaran, per una banda, per eludir el descens i, per tant, la promoció, i de l'altra, per aconseguir la cinquena i la sisena posició general, que aquestes dues posicions atorguen el pas a quarts de final.
A la Lliga Iberdrola de vòlei, victòria per 2-16-3 del DCB Sant Cugat davant el Cajasol. Les santcugatenques segueixen terceres a la general amb 30 punts. I darrere, l'Hidramar Gran Canària i la Barca de Menorca, primer i segon classificats respectivament i empatats a 38 punts.
En la jornada 14 de la Hockey Lliga Iberdrola tenim els següents resultats. El Vilassar Cop d'Ibars 4, Solideo Sant Cugat 0. L'Alcobendas va perdre 3-5 davant de l'Igualada femení Grupo Montgutman. El Martinelli Manlleu va perdre per la mínima 1-2 davant del General i Palau de Plegamans. El Cerdanyola Fenia Energia, al contrari, va guanyar per la mínima 2-1 davant del Corunya. El Voltregà Moventos Tern va perdre 3-4 davant del líder Grip Mataró. I finalment, l'Esneca Fraga va guanyar 3-2 a les Roses. Recordem que hi havia un partit d'aquesta jornada que s'havia jugat ja la setmana passada. I amb tots aquests resultats, la classificació de la Hockey Lliga Iberdrola la tenim així. En primer lloc, el General i Palau de Plegamans, amb 40 punts, va seguit del Vilassana Cop d'Ibars i el Telecable, amb dos empatats a 34 punts. Amb 33 punts i en la quarta posició es troba l'Esneca Fraga. El segueix amb 10 punts de diferència el Martinelli Manlleu, amb 23 punts. Empatats a 21 punts trobem el Corunya i el Voltregà Moventos Tern, en 6a i 7a posició respectivament. En 8è lloc, el líder Grim Mataró, empatat amb el Cerdanyola FNI Energia, 19 punts. Desenes i amb 15 punts, les del Benvibre, seguides del Solideo Sant Cugat, amb 8 punts. I les tres últimes posicions, per les Roses, amb 8 punts, l'Igualada Femení Grupo Guzmán, amb 7 punts. I l'últim classificat, 14a la posició i amb 0 punts, perquè encara no ha guanyat cap partit, l'Alcobendas. Val a dir que tots els equips tenen jugats 14 partits, excepte el General i Palau de Plegamans i el Voltregà Moventos Tern, que van avançar el partit de la 16a jornada i, per tant, tenen un partit més jugat que els altres.
I finalment, en waterpolo no hem tingut competicions aquests dies perquè aquest dia 2 de febrer i fins al 18 se celebra a Doha el Mundial Femení d'Esports Aquàtics.
Doncs ja hem arribat al final del programa.
Un programa que està possible també gràcies a la Maria Pons, a la música i veus i als serveis tècnics de Ràdio Mollet.
Ens tornem a trobar dimarts vinent a les 9 del vespre.